Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Ja han acabat les tasques d'exhumació del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Les seves restes han sortit ja del Valle de los Caídos i les porten al cementiri de San Isidro, a Madrid, el lloc escollit per la família. L'eurodiputada Clara Ponsatí planta el jutge de Llarena i no es persona al Tribunal Suprem que l'havia citada a declarar aquest matí. Des de Brussel·les, Ponsatí ho argumenta, entre d'altres, pel respecte que li mereix el Parlament Europeu i la feina que hi fa. El risc de pobresa o exclusió social millora, però afecta el 24,7% de la població de Catalunya, segons l'Institut d'Estadística. Més del 19% de la població, però, assegura que no pot mantenir casa seva una temperatura adequada, més de 3 punts més que l'any passat. Els llogaters catalans dediquen el 58% del sou a pagar el pis. És el percentatge més alt en una dècada, segons dades de Fotocasa i Infojobs. Aquests portals ho atribueixen a la combinació d'uns lloguers més cars i uns salaris més baixos. La situació és pitjor a Barcelona. Aquest estiu es volarà més, però també serà més car. Les aerolínies preveuen recuperar aquest any el trànsit aeri d'abans de la pandèmia. Alerten, però, que el preu del combustible s'ha gairebé doblat respecte d'abans de la guerra d'Ucraïna. Augmenta un 13% la despesa militar a Europa a causa de la guerra a Ucraïna, segons l'informe de l'Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm. Aquest conflicte va fer que l'any passat la despesa en aquest àmbit arribés als 2 bilions d'euros, una xifra mai vista. Arriben a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, una setantena d'evacuats espanyols i d'altres nacionalitats. Des d'aquest cap de setmana, més de 1.000 diplomàtics, cooperants i ciutadans europeus han estat repatriats del Sudan mentre continuen els combats entre les dues faccions rivals. Un home de 30 anys i un nen de 12 van morir en un accident de quad ahir al vespre al municipi de Talamanca, al Bages. El vehicle es va precipitar per un barranc de difícil accés. A partir del 2 de maig no es podrà accedir de nit als búnquers del Carmel i durant el dia l'Ajuntament de Barcelona mantindrà la policia per evitar la massificació de la zona. D'aquesta manera es pretén evitar que les concentracions es traslladin a l'exterior de la tanca perimetral. Satisfacció dels llibreters l'endemà de Sant Jordi. Es van superar les expectatives, però no es van veure desbordats per l'arribada de gent que va sortir al carrer. Hi ha hagut rècord de vendes, un 5% més que el 2019, que és abans de la pandèmia. Els esports.
El Barça ja toca la Lliga amb les mans. La victòria d'ahir sobre l'Atlètic de Madrid el deixa de 9 a 11 punts del Madrid quan en queden només 24 en joc. En tenis, Carlos Alcaraz va fer bons els pronòstics i es va endur el godó en imposar-se a Sissipas a la final. És el novè títol ATP a la carrera del murcià. En bàsquet a la Lliga CB, derrota de la Penya i victòria de Manresa. La Lliga femenina, el Barça-Sant Feliuenc, jugarà les semifinals contra el Perfumeries Avenida. I en hoquei patins, el Voltregà és el nou campió de la Europe Cup.
I el temps tarda amb alguns ruixats al Pirineu i al nord-est, però seran locals, sol i núvols a la resta. La temperatura entre 22 i 28 graus, a mesura que anem avançant la setmana, però els termòmetres pujaran i de valent serà un moment marcat a partir ja de divendres. La 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia pendents de la valoració que en faran les entitats del tercer sector de les xifres que avui ha publicat l'Institut d'Estadística sobre el tant per cent de la població de casa nostra que està en risc de pobresa o d'exclusió social. Tot i que ens asseguren que les dades milloren sensiblement respecte a anys anteriors, el cert és que prop del 25% de la ciutadania està en aquests moments al llindar de la pobresa. Avui hem assistit al primer debat organitzat per la PIMEC de 5 dels alcaldables que es presenten a les municipals del maig a la capital catalana, Barcelona, i com us podeu imaginar, la Superilla i el trànsit interior de la capital ha monopolitzat el que han dit uns i altres. Ho sentirem. Ada Colau, per exemple, ha aprofitat per revelar que l'Eixample, la circulació de vehicles, s'ha reduït un 19% els últims 4 anys. Encara a Barcelona, finalment l'Ajuntament ha posat data al tancament de nit als búnquers del Carmel, serà el 2 de maig, per minimitzar les molèsties que la massificació de la zona suposa, sobretot per als veïns del Turó de la Rovira. Parlarem també de sequera, 24 hores abans que es tanqui el canal d'Urgell, un fet que, a part del rec que no rebran els pagesos, també afectarà l'estany d'Ibars i Vilassana, perquè s'omple, bàsicament, amb les aportacions d'aquest canal de regadiu. I també ens hem preguntat si aquesta sequera pot acabar afectant la producció d'aigua embotellada. El sector ens ha dit que no, perquè ells beuen de les aigües subterrànies que es proveeixen de les pluges de fa molt més anys, per exemple, 20 o més anys, i de moment no han quedat afectades. Veurem què passa en el futur. Això sí, a Catalunya hi ha una vintena de captacions en funcionament que envasen 1.300 milions de litres anuals d'aigua. Aquest Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I abans de parlar de pobresa, dues últimes hores. Una l'hem d'anar a buscar a Madrid i l'altra a Brussel·les. A Madrid perquè les restes del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, ja han sortit del Valle de los Caídos. Les tasques d'exhumació s'han allargat durant diverses hores per problemes tècnics. Primo de Rivera el traslladen al cementiri de Sant Isidro, el lloc escollit per la família, per enterrar-lo finalment. Paula Brujats, Madrid, bon dia.
Bon dia. Després de 5 hores d'exhumació, les restes de Primo de Rivera ja circulen cap a Madrid, cap al cementiri de Sant Isidro, on serà incinerat i després enterrat. Acaba de sortir fa molt pocs minuts el cotxe funerari que el trasllada i ho ha fet seguit dels cotxes dels familiars, una vuitantena que avui sí que han pogut presenciar l'exhumació del líder de la Falange. Ha sortit enmig d'un passadís policial que han fet els agents de la Guàrdia Civil i entre crits també d'una vintena de falangistes que amb banderes espanyoles han vingut fins aquí a acomiadar-lo.
Doncs, Paula, t'estem perdent, Paula. No sé si t'has mogut una mica, però l'última frase que ens has dit no l'hem escoltada. Ets aquí? No, no tenim possibilitat ara mateix de tenir bona cobertura on està la Paula Brujats amb aquesta última hora, que per això hi hem anat, que finalment, i després de moltíssimes hores, doncs les restes han sortit ja del Valle de los Caídos. Deia en Paula que l'última frase no l'hem entès perquè se'ns estava tallant la comunicació.
Sí, us deia que Primo ara. De Rivera, les seves restes havien sortit d'aquí, del Vall de Cuelga, Muros, per un passadís que ha fet la policia i també davant d'una vintena de falangistes que han vingut a acomiadar-lo i en el doncs la seva figura que justament avui s'exhuma d'aquí per...
Doncs ens queda clar que és el moment doncs, que ja ha sortit finalment, que són unes tasques que s'han allargat moltíssim i que se'n van en aquest cementiri que ha de seguir la família a Madrid, al cementiri de Sant Isidro. L'altra novetat a aquesta hora l'hem d'anar a buscar a Brussel·les. Com deia l'eurodiputada Clara Ponsatí, defensa que s'ha quedat allà per defensar la dignitat del Parlament Europeu. Estava citada Ponsatí aquest matí al Suprem per declarar en relació amb l'UO, però no hi ha anat. Assegura que el Suprem no li pot prendre declaracions fins que no resolgui la petició d'empara que va fer al Parlament Europeu perquè protegeixi la seva immunitat. Brussel·les, Jordi Baró.
Imatge de Clara Ponsatí aquest matí al seu despatx al Parlament Europeu a Brussel·les el dia que estava cridada a declarar a Madrid i missatge clar contra Llarena. L'eurodiputada de JxCat argumenta que el jutge del Tribunal Suprem hauria de deixar sense efecte la citació i suspendre, de moment, el procediment contra ella. El motiu, la petició d'empara de la seva immunitat que Ponsatí té presentada a l'Eurocambra i que s'està tramitant.
El jutge Llarena té una obsessió per parlar amb mi que jo no comparteixo. És per això que no hi ha anat. Avui, estant aquí, estic complint amb la meva obligació, i mantenint la dignitat del Parlament, perquè jo tinc immunitat a aquesta obsessió per portar-me a fer declaracions a Madrid per força. És una obsessió que està en conflicte amb el dret europeu.
Ponsatí insistia també en denunciar la falta de competència de Llarena en el seu cas, en l'inici d'una jornada que l'eurodiputada té activitat prevista a Brussel·les. Es reuneix a partir de les 3 de la tarda a la Comissió d'Indústria de l'Eurocambra, de la qual és membre.
El risc de pobresa o exclusió social millora, però tot i això afecta el 24,7% de la població de Catalunya, segons dades fetes públiques avui per l'Institut d'Estadística. Més del 19% de la població, però, assegura que no pot mantenir casa seva una temperatura adequada. Això és més de 3 punts que l'any anterior, Marriera.
La taxa de risc de pobresa o exclusió social, més coneguda com la taxa AROPE, té en compte diversos factors. La població en risc de pobresa, que es manté fregant el 20%, com l'any passat, les privacions materials de la població i també la intensitat de la feina. La xifra del 24,7% és un 1,2 més baixa que l'any passat i s'explica en bona part per l'increment dels ingressos nets de les llars catalanes. Segons dades de l'IDESCAT del 2021, se situa en més de 36.000 euros per família i prop de 14.700 euros per persona i any, fet que suposa un increment del 3,4 i 3,8% respecte a l'any passat. La presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, alerta, però, que tot i aquesta millora, la bossa de pobresa es manté.
Veiem que sí que les conseqüències de la pandèmia s'estan superant, però que la pobresa es queda. I es queda en els valors alts de sempre, i el que sí podem constatar és que aquelles persones que ja vivien una situació de precarietat encara viuen pitjor. O sigui, es manté la bossa de pobresa estructural al voltant del 20%.
I sobretot preocupa l'empitjorament de les condicions de vida, com explica Alsina.
Dels 7 indicadors que mesuren la privació material severa, en 6 s'ha incrementat la població en situació de precarietat. Si una dada que ens ha de fer mobilitzar és que creix més de 3 punts la població en situació de pobresa energètica. O sigui, és un augment molt significatiu. Ja està arrossant el 20% de la població catalana.
S'incrementa també la població que no es pot permetre una setmana de vacances l'any, que frega el 31%, quan l'any passat era prop del 28%, i el 5% de la població diu que no pot permetre's menjar carn o peix almenys 2 dies per setmana, o el 35% que diu que no té capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes per valor d'uns 800 euros.
A Mar, per edat, la població de menys de 16 anys té més risc de pobresa.
Sí, la taxa AROPE s'enfila fins al 32,5%, pràcticament igual que l'any passat, i l'altre grup més afectat és el de més de 65 anys, que presenta una taxa del 19,6%. Entre la població estrangera, el risc de pobresa també arriba al 50% i també té molta incidència en llars on hi ha fills a càrrec petits.
Un dels punts on es detecta més risc de pobresa és en les entitats socials d'atenció a les persones. Avui, justament, Càritas de Girona ha presentat un informe sobre la precarietat laboral en què explica que més de la meitat de persones que tenen, doncs, tenen una feina. Roger Santaló, bon dia.
Bon dia, Marta.
Per tant, què necessiten aquests treballadors?
Arribar a final de mes, perquè amb els ingressos que tenen de la seva feina no en fan prou per viure. Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas, diu que avui dia tenir un sou no garanteix deixar de ser pobre.
En molts casos van entrar en situacions de crisi econòmica per la pèrdua de la seva feina, però que recuperar de nou una feina no garanteix la sortida d'aquesta situació. I, per tant, continuen d'alguna manera amb situacions en les que no tenen garantides aquests mínims i també d'alguna manera doncs, amb la necessitat, en aquest cas concret, com les que estem explicant, de recórrer entitats com la nostra.
Si posem xifres, es tracta de 14.000 persones de les 28.000 que va atendre Càritas l'any passat. I, per descomptat, la situació s'agreuja amb l'altra meitat, el que conforma el grup de persones a l'atur.
I què els suposa a tots els atesos això no poder arribar a final de mes?
Doncs haver d'escollir a quina de les necessitats bàsiques renuncien. El mateix Calle Gómez diu entre què han de triar.
3 de cada 4 famílies no pot fer front a les despeses que representa l'habitatge, que seria el lloguer, hipoteca en alguns casos, i consums d'aquest habitatge. 2 de cada 3 no pot fer front a les despeses alimentàries de forma adequada. 1 de cada 5 no pot fer front a la cobertura mèdica, que suposa un tractament farmacològic. Per tant, o m'alimento, o pago les despeses de la llar perquè no en tallin la llum, o compro els medicaments. I 1 de cada 5 no pot fer front a les despeses de material escolar de les seus fills i filles.
Una última dada. 2 de cada 3 famílies que atén l'entitat ha de sobreviure amb menys de 1.000 euros al mes. I una problemàtica que va en augment és la de persones que es queden a l'atur quan estan a punt d'acabar la seva vida laboral.
I si has de pagar lloguer, les coses es compliquen, perquè atenció, els llogaters van haver de destinar un 58% del sou a pagar el pis l'any passat a Catalunya. És el percentatge més alt de l'estadística que elaboren el portal immobiliari Fotocasa i el d'ofertes laborals InfoJobs des de fa ja una dècada, Jordi Canal.
Això es deu, segons les dades d'aquests webs, no només el fet que es va encarir el preu del lloguer, va augmentar un 6% de mitjana, sinó també que els salaris van retrocedir un 1% respecte al 2021, fins a 24.600 euros bruts anuals. La demarcació de Barcelona és on aquest esforç per pagar lloguer és més gran, cal destinar-hi un 62% del sou. Per darrere hi ha la de Girona, on s'hi ha de dedicar un 46% del que es cobra. A les demarcacions de Tarragona i Lleida, tot i que els ingressos són més baixos, també ho són els preus dels lloguers, i això fa que els llogaters hagin de destinar un 37 i un 31% del sou a pagar el pis de mitjana.
Hem arribat a un quart de dues abans d'obrir l'àrea de servei. Una qüestió més. Els Mossos investiguen la mort d'un home de 30 anys i un nen de 12, veïns de Sant Fruitós de Bages, en un accident de quad al municipi de Talamanca. Els fets van passar ahir al vespre, quan el vehicle es va precipitar per un barranc de difícil accés. Miquel Jarque, se sap el motiu de l'accident?
Doncs les causes s'estan investigant: un excés de velocitat o un objecte a la via que hauria desestabilitzat el vehicle. Tot terreny serien les hipòtesis sobre les quals treballen els investigadors. El conductor i l'acompanyant van tenir un accident en aquest vehicle esportiu de la seva propietat quan circulaven per una baixada en una pista forestal de Talamanca a tocar d'aquest barranc. L'avís va arribar poc abans d'un quart de vuit del vespre i es van activar diverses unitats dels Mossos, els bombers i del sistema d'emergències mèdiques amb un helicòpter medicalitzat perquè la zona era de difícil accés. No van poder fer res per salvar-los la vida.
Doncs ara sí, mirem com tenim la situació del trànsit. I també els transports públics, com estan aquest matí, des de l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, a banda de l'hora punta, aquest matí la situació de força tranquil·litat, però ara sí que hi ha un parell d'incidències. A l'autopista P7, un accident a l'altura d'Aiguaviva, al punt quilomètric 66, en direcció França, que ocupa el carril esquerre i provoca retencions puntuals. A la mateixa AP7, però a les comarques de Tarragona, un vehicle variat a Constantí, també en sentit nord, en direcció Barcelona, que talla un carril, aquí no provoca retencions, i a Cambrils sí que hi ha uns 3 quilòmetres de cua en sentit sud, en direcció Castelló, a causa d'obres que ocupen un carril. També hi ha obres que compliquen la circulació a l'autovia A2 a l'altura de Soses. S'estan fent obres de reasfaltat a la calçada en direcció Barcelona, que està completament tallada i se circula només per la calçada en direcció Saragossa. Això provoca lentitud en totes dues en direccions. Pel que fa a la situació del transport públic, en canvi, ara mateix sense noves incidències.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ens queda el temps, la previsió avui d'en Francesc Mauri.
Comencem la setmana amb una temperatura alta per l'època, semblant a la d'ahir, però l'acabarem amb una anomalia encara més escandalosa a partir de divendres i el cap de setmana. De moment, l'estat del cel amb nuvolositat molt variable, més escassa a ponent, Ebre, més freqüent cap al nord, nord-est, algun ruixat al Pirineu Oriental, i demà és probable que el matí augmenti més la nuvolositat, fins a tapar el cel en alguns indrets del litoral, prelitoral i Pirineu, i s'esperen ruixats, no gaire importants, i de distribució molt irregular durant la tarda i el terç nord del país.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El trànsit a l'Eixample de Barcelona s'ha reduït un 19% des del 2015, coincidint amb l'entrada en funcionament de les soterilles. Són dades que ha avançat avui l'alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau, durant el primer debat entre els 5 alcaldables de la ciutat, organitzat per la petita i mitjana empresa. Aida Clemente, bon dia.
Bon dia.
Colau, doncs, ha tret pit del seu projecte estrella, malgrat que s'ha quedat sola en el debat en la seva defensa.
Sí, ha rebut crítiques de la resta de candidats que l'acusen de convertir Barcelona en un atzucac amb més embussos i caos que mai. Colau, però, ho ha desmentit. Segons dades de l'Ajuntament, en els darrers 8 anys, les vies d'accés a Barcelona i les rondes han reduït el trànsit un 11%. L'Eixample és qui més se n'hauria beneficiat.
Que l'Eixample, que és on passaven més cotxes i per això era urgent actuar amb la pacificació i passaven 350.000 cotxes cada dia, avui ja hem reduït a 285.000. Per tant, no és cert que congestionem els carrers del voltant d'aquells que es pacifiquen. Les dades diuen exactament el contrari. S'aconsegueix l'objectiu principal, que és reduir el volum general.
Les xifres, però, no han convençut la resta de candidats que han retret a Colau la manca de consens amb veïns i comerciants. Ernest Maragall és l'alcaldable d'Esquerra Republicana.
Parlem d'efectes secundaris de la seva política d'eixos verds, no de superilles, que no ho són. Estem començant a produir-se els efectes de gentrificació, perquè l'urbanisme mal gestionat genera efectes secundaris destructius, no constructius.
Colau també ha monopolitzat les crítiques pel seu no a l'ampliació de l'aeroport. Colau ha acusat la resta de candidats de negacionisme climàtic.
Ai, de banda de les superilles i de l'aeroport, els pactes també han centrat el debat.
Sí, Xavier Trias ha demanat explícitament al PSC si li donarà suport després del 28 de maig. El socialista Jaume Collboni ha assegurat que respectarà els resultats electorals, però ha posat condicions.
Primera condició, model de creixement econòmic, ampliació de l'aeroport. Segona condició, protecció de les polítiques socials, ni retallades ni privatitzacions, senyor Trias. Tercera condició, lleialtat a l'Estat i a les institucions europees.
Els dos primers punts se'ls té segurs. El tercer punt, escolti'm, l'Estat i Europa també ha de ser corresponsable amb nosaltres i ha d'actuar amb lleialtat.
El candidat del PP, Daniel Cirera, tampoc ha descartat un suport eventual a Trias. Sí que ha rebutjat qualsevol pacte amb Colau i Collboni.
De cap de les maneres faré alcaldessa la senyora Colau. A vostè tampoc. Sento donar-li aquesta mala notícia.
Maragall ha alertat del risc que pot suposar, diu, pel model social de Barcelona, un eventual pacte de Trias amb el PP.
Ens quedem a Barcelona, on els búnquers del Carmel quedaran tancats a partir del vespre del 2 de maig per evitar la massificació de visitants que pugen al mirador. Els veïns alerten que la mesura anunciada avui per l'Ajuntament estendrà el problema pels voltants. Jordi Corbalan, al llarg del cap de setmana de 1 de maig, serà, per tant, l'últim sense tancament nocturn.
Exacte, aquesta setmana s'enllesteixen els treballs de la tanca perimetral de 2 metres d'alçada que ha costat més d'1,5 milions d'euros. L'Ajuntament ha anunciat que els accessos al Turó de la Rovira, on hi ha els búnquers, es tancaran a 8:15 del vespre a l'estiu i a 6:15 de la tarda a l'hivern. La Guàrdia Urbana serà l'encarregada de desallotjar els visitants abans de tancar les 6 portes del perímetre. Rosa Larcón és la regidora del districte d'Horta-Guinardó.
Amb aquest tancament, amb aquest horari, el que volem sobretot és evitar al públic nocturn, el públic de les festes il·legals, i aconseguir tenir el públic més de la cultura i més de recuperació de la memòria històrica.
Part del veïnat, però, està en contra de la col·locació de la tanca i creuen que es vol seguir el mateix model de tancament del Parc Güell. Fran Bernal, un dels portaveus del Consell de Carrers Carmel Turó de la Rovira, adverteix que quan tanquin els búnquers els joves aniran a altres indrets de la zona.
I antes que ja se projectara el cierre de la batalla antiaérea, ja havia una part del col·lectiu que iba al Turó del Carmel. Entonces no hablamos de futuro, estamos hablando de presente. Ya sabemos lo que va a suceder, porque ya está sucediendo.
Els veïns es continuaran mobilitzant contra la massificació del barri i per exigir millores en els serveis de transport públic i neteja.
És un 1:15. El tancament del canal d'Urgell per la sequera, això a partir de demà, també afectarà l'estany Llibars i Vilassana. I és que l'estany s'omple, bàsicament, amb les aportacions d'aquest canal de regadiu i, per tant, també deixarà de rebre aigua demà, igual que els pagesos. Roger Segura, això podria tenir afectacions sobre l'ecosistema d'aquest estany, l'ecosistema que és molt ric, perquè és un espai natural, esclar.
Bon dia, doncs sí, sobretot sobre els peixos. I és que si l'aigua no es renova i s'estanca, la càrrega de nutrients creix i això acaba comportant una disminució de l'oxigen. De fet, els gestors de l'espai natural ja estudiaven com pal·liar aquest fenomen, anomenat eutrofització. I el 2020 van fer un buidatge parcial de l'estany, que va donar molts bons resultats. Amb tot, el tancament del canal d'Urgell arribarà en un moment que tocaria renovar l'aigua a l'estany. Com apunta Rafael Rocaspana, director tècnic de l'estany d'Ibars.
Estancar l'aigua en aquest moment és quan pot fer que la qualitat empitjori molt més. No ha passat mai i, per tant, no sabem ben bé què pot passar. Que la qualitat empitjorarà bastant ràpid, segurament sí. És el que intentàvem analitzar els estudis que es van fer del buidat de fa 3 anys i justament ara estàvem amb tot el tema de l'anàlisi perquè és el primer any aquest que el teníem totalment ple i podíem veure amb aquesta primavera què passava.
I, Roger, si hi ha una afectació greu sobre la salut d'aquesta zona humida, si farà alguna cosa?
Doncs els seus gestors diuen que ho seguiran minut a minut i que encara és aviat per poder valorar els diferents escenaris. Amb tot, Rocaspana apunta algunes hipotètiques actuacions.
Una és intentar, si hi ha aigua, recuperar aquestes aportacions i intentar renovar-la. L'altra seria tornar a baixar una mica la mina d'aigua. Si amb això podem compensar, no sé, ho hauríem de veure. Això serà una gestió que haurem de fer dia a dia, veient com ens està evolucionant el sistema i si té prou capacitat per absorbir aquest impacte d'alguna manera ell mateix.
L'Estany Llibars i Vilassana va néixer amb la construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX amb l'objectiu que fes la funció de reservori d'aigua en cas de sequera. El 1951, durant el franquisme, es va dessecar per convertir-lo en camp de conreu, però es va començar a recuperar el 2005 gràcies a la pressió popular. Des d'aleshores s'ha convertit en una de les zones humides amb més biodiversitat del país, amb més de 265 espècies d'ocells avistades i uns 150.000 visitants anuals.
Doncs més conseqüències d'aquesta situació de sequera. Ens n'anem ara cap al Baix Penedès. El poble de Masllorenç ha de portar 3 camions cisterna cada dia per poder subministrar aigua potable a totes les cases del poble, que té ara mateix uns 570 habitants. Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
De fet, això ja va passar, Montse, l'any passat, però crec que no tan aviat amb dates, no?
Sí, l'any passat va ser per Sant Joan i fins al mes d'octubre, però aquest any ja ha estat al març. I cada dia hem de portar, com deies, 3 o 4 camions cuba amb un total de 75.000 litres diaris. He parlat amb l'alcalde, Joan Miró, que ha explicat que l'aigua pels 3 nuclis del municipi surt tota d'un únic pou.
L'any passat ja vam tenir que demanar, va ser per Sant Joan, i aquest any per allà a mig març va ser que van començar ja. El pou que hi ha actualment, doncs no don prou cabal. El pou no don per la que es gasta, pel consum que hi ha, i per això l'hem de amb cubes d'aigua, diguem. Abans donava 20.000 i ara doncs 6. I suposo que és degut a la sequera, a les pluges, això, que no hi ha aigua. Però la situació és crítica.
Situació crítica, doncs. Demà mateix hi ha un ple extraordinari per autoritzar la construcció immediata d'un altre pou més profund que arribarà a 300 metres, on els tècnics diuen que hi ha aigua. Aquesta és l'esperança que tenen. En cas que no sortís bé, el pla seria poder portar aigua del riu Ebre, juntament amb altres municipis del voltant. Una obra més complexa que requeriria 4 o 5 anys. L'any passat, portar aigua en camions va suposar una despesa per l'Ajuntament de 100.000 euros, subvencionat en part per l'ACA. Va comentar l'alcalde que des del desembre no hi plou, com de fet passa a molts altres llocs.
L'endemà de Sant Jordi, del Sant Jordi més gran de la història, els llibreters estan satisfets perquè, a més, que es van superar les expectatives i van poder donar resposta. El balanç provisional deixa clar que va ser un dia de rècords, també en vendes, un 5% més que en qualsevol altra diada, i amb més de 23 milions d'euros de facturació, Montse Camps.
A Barcelona hi va haver moments d'autèntiques riuades que fins i tot feien difícil caminar. Les parades es van omplir ja des de primera hora arreu. El gremi de llibreters ja treballava amb aquesta previsió, però es va superar el que s'esperava. Malgrat tot, el president del gremi, Eric Del Arco, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que van poder donar-hi resposta.
La veritat és que estem molt cansats i molt contents tota l'hora i molt satisfets d'haver pogut fins i tot dir-ho, no? De dir, hem aguantat aquesta riuada que podia ser més o menys esperada, però que fins i tot ens podia haver desbordat i no. La gent va treballar molt i hem tingut un dia molt, molt bonic.
També ha lloat la Superilla Literària de Barcelona i ha assegurat que no preveu morir d'èxit.
Morir d'èxit no estem en aquest camí. Estem en el camí de plantejar-nos on ens volem quedar o si volem anar una mica més enllà o simplement millorar el que tenim. I això ho hem de plantejar ara, vist l'èxit que hi ha hagut aquest any i els satisfets que estem, a part de les xifres de ventes, del rànquing, de tot, de la feina feta que tothom ha pogut trobar un llibre per emportar-se a la casa, independentment de xifres. Estem molt contents d'això.
Per Fer Fernández, de la llibreria L'Espolsada, de les Franqueses del Vallès, ahir va ser un dia excepcional, però recorda que les llibreries estan obertes tot l'any.
I només començar el dilluns la setmana ja vam veure que la cosa s'animava molt i ha sigut un increixent des de dilluns fins ahir, que ha sigut molt bonic, però hi som tot l'any i això és una de les coses que ens agradaria fer saber a la gent, que ens agrada molt que ens vinguin a veure per Sant Jordi, però que no ens deixin.
Per ella, el que va passar ahir demostra que les llibreries tenen un paper que no podran substituir mai gegants com Amazon.
A nivell de xifres econòmiques, evidentment, també juguem altres lligues, però a mi m'aporta molt més aquesta proximitat i aquesta relació amb el lector, no? Saber qui són, veure les cares d'ahir, la gent que ve a abraçar-te, la gent que et ve a donar les gràcies positives que recomanàs, tot això no té preu.
D'aquí uns dies se sabrà la llista definitiva de més venuts. De moment l'encapçala Gemma Ruiz amb Les nostres mares en ficció i la gran enciclopèdia del Barça de la Sotana en no ficció.
I avui el nostre clic del dia és per un vídeo que s'ha fet viral d'una conductora d'autobús de Barcelona que expulsa un home que no parava de fer-li comentaris sexualitzats. Va passar dissabte a les 5 de la matinada, segons diu un usuari de Twitter, l'Emili Puig, fotoperiodista de Girona. Escolteu com li parla la conductora i com el fa fora del seu autobús.
Bájate, lo que yo estoy haciendo es que me respetes. Te he pedido, por favor, te he pedido que te sientes y te he pedido que te calles. Y sigues con las mismas. No me hace falta llamar a la policía ni perder aquí 20 minutos. Yo y ellos. Te bajas de una puta vez. La próxima vez bebes menos o te callas antes.
Bájate del bus, te lo dijo 10 veces. No es nada, bájate el salón y te vas afuera. En un segundito.
I aquesta que escolteu, aquesta altra veu d'una altra dona, és un altre usuari del bus que també li diu el mateix, que fas el favor de baixar, i l'individu que s'ho pensa amb aquella cara de com és possible que em parli així una dona, doncs sí, no té més remei que marxar cames, ajudeu-me. En punt, 2:15.
Catalunya al dia. Amb Marta Romagosa.
Preocupats per la situació de sequera que tenim, també hem volgut investigar si això podria afectar d'alguna manera la captació d'aigua mineral per embotellar. I el titular és que no farà reduir aquesta captació. De fet, el sector ens ha assegurat que la situació no afecta les aigües subterrànies. A Catalunya hi ha una vintena de captacions en funcionament que n'envasen 1.300 milions de litres anuals. Anem cap a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Són més o menys fonts que fa uns anys?
Doncs, de fet, són una desena menys. N'hi havia una trentena a principis de segle que, segons el sector, no han tancat perquè tinguin menys aigua, sinó per qüestions econòmiques, com, per exemple, la Fonter de Mer, a la comarca de la Selva. En canvi, ens trobem amb més marques perquè se'n comercialitzen de noves vingudes de fora de Catalunya. La captació d'aigua per embotellar necessita una autorització minera, n'hi ha de molt antigues, i els límits depenen, lògicament, de cada aqüífer.
Escolta'm, perquè ho entenguem, per què aquests aqüífers, Fèlix, no estan afectats per la sequera?
Doncs perquè són aqüífers subterranis, que poden tenir milers d'anys. Quan plou o es desfà la neu, l'aigua que es filtra al terra va fent el seu camí i pot tardar anys i anys a arribar fins a l'aqüífer. Per tant, l'aigua que s'extreu avui, pura i amb una composició constant, té l'origen fa molt i molt de temps. Hem parlat amb el president de l'Associació d'Envasadors d'Aigua de Catalunya, en Xavier Civit. Explica que ells són, lògicament, els primers interessats a mantenir-ne la qualitat i que el volum d'extracció d'aquests més de 1.300 milions de litres anuals representa només un 0,03% de les aigües subterrànies.
Pel que fa als recursos hídrics, afecta poc, perquè les aigües subterrànies, diguéssim, que tenen un cicle diferent a les aigües superficials. Es noten una mica a la llarga, amb tendències, les sequeres, però vaja, els anys secs compensen els anys humits. I per tant, en els manantials no hem notat una escassetat, com la de les aigües superficials.
I malgrat la sequera, l'aigua de boca està assegurada i per això, diuen, tampoc es preveu un augment de consum d'aigua mineral.
No hi ha hagut una necessitat, diguéssim, d'aigua de boca fins ara, i la veritat és que les variacions en el consum de l'aigua mineral depenen més de la calor i de la temperatura que no pas de la sequera. Encara no hem recuperat les xifres de l'any 2018, però ara estem en 168 litres persona any.
Aquests 168 litres per persona i any vol dir una mica menys de mig litre d'aigua envasada per dia. I sobretot amb més d'un 95% d'aigua mineral sense gas. D'aigua amb gas se'n consumeix aquí molt poc, al voltant del 4%.
Escolta'm, amb gas o sense, cada vegada hi ha més hotels i restaurants, a vegades quan demanes, que et serveixen i et posen l'ampolla, que és aigua tractada. La pregunta és, això ho nota el sector?
Diuen que de moment no gaire, això sí, de contents no n'estan. I remarquen que, per molt maco que sigui l'envàs, no deixa de ser aigua tractada químicament que cobren, en molts llocs, a preu d'aigua mineral.
Una aigua mineral que nosaltres envasem en la surgència no té res a veure amb una aigua superficial filtrada, tractada químicament, sense les condicions a vegades que haurien de reunir perquè sigui un producte alimentari, no? I francament, creiem que hi ha molta diferència i que no es pot equiparar, ni en preu ni en qualitat.
De tota l'aigua mineral envasada i a números rodons, un 60% la comprem en comerços i el 40% es destina a la restauració.
Els veïns afectats per les inundacions del setembre passat pel desbordament d'un barranc al Catllar, al Tarragonès, reclamen 650.000 euros d'indemnització a la Diputació de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest cas ha acabat al jutjat contenciós administratiu després que les administracions implicades s'hagin anat d'allò culpant mútuament durant setmanes, eh?
Sí, sí, és que fa 7 mesos ja d'aquestes inundacions dels anomenats aiguats de Santa Tecla, a finals de setembre. Els 4 veïns del Catllar que van veure com l'aigua causava greus destrosses a les seves cases han decidit, com deies, portar el cas als tribunals. Un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua i d'un pèrit independent situa les obres de la canalització que feia la Diputació al barranc de la Mora com a responsables d'aquesta inundació. Ens ha explicat l'advocat dels afectats, Lluís Pau Gratacós.
Tenim l'informe del nostre pèrit, que acredita de forma objectiva la relació de causalitat entre les obres que va executar la Diputació de Tarragona sobre el barranc de la Mora i l'efecte presa que aquestes obres van generar. També és la mateixa Agència Catalana de l'Aigua que a través dels seus informes acrediten que efectivament això va ser així.
I fins ara, l'ACA i la Diputació s'han acusat mútuament, com deies, de ser les responsables d'aquestes inundacions. Una de les veïnes més afectades, la Sara Calderón, lamentava la poca empatia que han tingut aquestes administracions fins ara amb les famílies.
Ha sigut un trastorn molt gran per totes les famílies. Hem hagut de canviar de casa, alguns fins i tot 3 vegades. Hem estat 5 mesos i mig, en el nostre cas, fora de casa, molt desemparats. No hi ha hagut cap tipus d'empatia per de cap administració. Ha sigut molt difícil.
Alguns veïns han cobrat indemnitzacions del Consorci de Compensació de les Asseguradores, que cobreix una petita part de les reparacions que han fet. La Sara, però, no ha pogut rebre res perquè no tenia assegurança. Per la seva part, la Diputació de Tarragona ens ha reconegut que té obert un expedient de responsabilitat patrimonial, però adverteix que només assumirà indemnitzacions en cas que li pertoquin realment. Els seus tècnics diuen que les pluges van ser excepcionals i que les obres que es feien a la Riera tenien el vistiplau de l'ACA.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Preocupació del cap dels Mossos per la proliferació d'enfrontaments amb armes blanques que aquest cap de setmana han causat 2 víctimes a Girona i a Badalona. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Eduard Sallena assegura que treballen en la identificació dels sospitosos, Miquel.
Sí, apunten l'apunyalament al barri de Llafià de Badalona. Va ser de resultes d'una baralla i l'autor va fugir a Girona. El conductor d'un vehicle va deixar l'entrada de l'Hospital Josep Trueta un home ferit amb arma blanca a qui no van poder reanimar i el conductor també va fugir. Sallent ha defensat el pla d'AGA contra aquestes armes.
És idoni, oportú i necessari. Precisament l'hem posat en marxa perquè hem detectat una presència d'armes blanques que té moltes vegades a veure amb el que és els grups delinqüencials o persones que es dediquen al petit delicte i en el que hi ha hagut una escalada d'armament en l'autodefensa, molt relacionada amb el que és tots els delictes de salut pública.
I quina previsió, des del punt de vista de la seguretat, fan els Mossos de cara a l'estiu?
Doncs estan preocupats pels delictes contra la llibertat sexual. El cap dels Mossos ha explicat que s'abocaran més recursos per combatre les violències sexuals, que han pujat un 25% l'últim any, amb més vigilància a les zones d'oci nocturn.
També tenir itineraris segurs, tenir punts on es puguin adreçar les persones i treballar sobretot això, el que sigui una acció proactiva en aquests camins que moltes vegades hi ha entre el que són les discoteques i transports públics que la gent utilitza per tornar a casa.
I pel que fa a les festes rave, que proliferen cap de setmana sí, cap de setmana també per tot el país, el cap dels Mossos ha explicat que a banda de demandar efectius aquestes festes que deixen d'estar disponibles, doncs amb l'actual sequera, aquestes festes rave representen un perill d'incendi pel medi natural.
En el judici amb jurat popular que es fa a Girona contra un home acusat de matar a cops de pal un paleta de Puigcerdà per robar-li l'any 2020, la policia ha assegurat que no hi ha cap dubte sobre l'autoria del crim. L'acusat, per qui demanen 30 anys de presó, ha de declarar demà a Girona. Clara Jordà, bon dia.
Bon dia, Marta.
De fet, Clara han assegurat que poques vegades les proves han sigut allò tan clares.
Sí, exacte. Els investigadors que van detenir el sospitós han assegurat, responent a les preguntes del fiscal, que és un dels casos que han portat on hi ha més proves que assenyalen directament l'acusat. Sentim l'instructor de la causa.
En el siglo de la víctima había restos biológicos de l'autor y en casa de l'autor había restos de la víctima, incluso huellas, más todas las declaraciones, más las llamadas telefónicas o whatsapps, diría que dilataba carreras de las ocasiones en que podríamos decir que hay una carga probatoria más elevada.
La policia ha explicat també que després dels fets l'home es va amagar a casa d'un cosí a Girona i que quan el van anar a buscar allà es va amagar sota un llit. El van detenir una estona després quan es va pensar que els Mossos d'Esquadra ja havien marxat i va sortir al carrer. Recordem que s'enfronta a una pena de 30 anys de presó, acusat d'haver matat a cops de pal un home a Puigcerdà per robar-li els diners que sabia que havia guanyat perquè n'havien parlat mentre prenien alguna cosa en un bar. També seu al banc dels acusats el cosí, acusat d'encobriment. Per ell demanen 3 anys de presó. Els advocats de la defensa demanen en tots dos casos l'absolució.
Escolta'm, Clara, una altra qüestió que ens interessa, que els Mossos d'Esquadra i la policia local de Girona busquen els responsables de la crema de contenidors aquesta matinada, això, a la ciutat. Deies que se n'han destrossat una vintena, sobretot a la Devesa i al Güell.
Sí, i no només s'han fet malbé els contenidors, també els vehicles aparcats al costat, façanes i pisos. És el cas, per exemple, de les flames que han provocat la crema dels contenidors que hi havia a la cantonada dels carrers Bernat Boades en Francesc Rogés, a la Devesa. Han fet malbé les persianes dels dos primers pisos de l'edifici que hi ha just al davant. Els fets han passat cap a 4:45 d'aquesta matinada. En un marge de 20 minuts, els bombers han rebut 7 avisos de veïns de la zona. En total, avui s'han cremat 18 contenidors que s'afegeixen als que es van cremar la nit de dissabte a diumenge, en aquest cas al carrer Lorenzana, a l'Eixample. Les flames també van fer malbé la façana d'una botiga propera. Les pèrdues en contenidors pugen a més de 16.000 euros.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Clara. Bon dia.
Bon dia.
Serà un jutjat penal el que finalment enjudiciarà el cas d'una noia acusada d'estampar un got de vidre a la cara a un home que presumptament l'havia magrejat en una discoteca de l'Hospitalet de Llobregat el 2017. El Tribunal de l'Audiència de Barcelona s'ha hagut d'inhibir davant l'error de la Fiscalia. Anem cap a l'audiència. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat exactament?
Doncs allò que en diríem directament un tecnicisme, que l'escrit d'acusació de la Fiscalia s'invocava a l'article 150 del Codi Penal, que jutja l'audiència per l'abast que pot arribar a tenir la pena a la part superior, en lloc del 147 bis. A la pràctica, la petició del Ministeri Públic és la mateixa, 2 anys de presó per ella per lesions i 1 any i 3 mesos i multa de 1.800 euros per a ell per abús sexual i lesions. Segons el relat de la Fiscalia, la noia li va estampar el got a la cara de l'home després que ell li fes tocaments per sota de la faldilla. L'advocada de l'home nega l'agressió a la jove i assenyala que té 17 testimonis que explicaran el que realment va passar. Diu que el seu client gairebé es va quedar sense ull per bé que no se li veu cap perjudici estètic. La lletrada de la noia assegura que no va ser ella qui li va estampar el got a la cara, ja que hi va haver, diu, una baralla multitudinària. A dins del local, però, no hi ha càmeres. La Fiscalia reclama a la jove que compensi l'home amb 1.650 euros pels danys soferts i que ell la compensi amb ella amb 330 euros. Tant la lletrada de la noia, que ha comparegut molt afectada, com de l'home, han demanat que el judici, quan es celebri, es faci a porta tancada. Això ho decidirà el magistrat del jutjat penal on finalment recaigui el cas.
Gràcies, Maria Núria. I atenció al que us explicarem ara mateix. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la procedència d'un maletí amb 64.000 euros que una persona va entregar a la recepció de l'Hospital Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú. Podria tractar-se d'una donació, però com que no se sap l'origen dels diners, doncs ara mateix el cas està en mans de la policia. Montse, què se'n sap exactament d'aquest cas?
Poca cosa, que s'està investigant la procedència dels diners. Primer s'havia dit que el maletí negre havia aparegut a la porta de l'hospital i que personal de neteja el va trobar. He pogut comprovar que no va ser així. He parlat amb la persona de recepció de l'hospital a qui li van entregar el maletí, però no vol fer declaracions ni ella ni tampoc l'hospital. M'ha assegurat que el maletí li van entregar directament a ella. Aquesta treballadora ho va notificar a direcció, que quan va veure tants bitllets, 64.000 euros, com deies, ho va posar en mans dels Mossos. Els Mossos d'Esquadra apunten a la hipòtesi d'una donació, però no hi ha res concloent. Les donacions porten habitualment el nom del donant. És per això que aquest cas ha causat tant misteri. L'Hospital de Sant Antoni pertany al Consorci Hospitalari al Penedès Garraf.
Gràcies, Montse. Veïns de 2 blocs de protecció oficial de Badalona, el Llevant i el Gregal, se senten desemparats des de fa mesos. Denuncien clàusules del contracte i quotes de manteniment abusives i sospiten que és un altre cas en què una fundació privada, i per tant sense ànim de lucre, es beneficia d'una concessió pública. Segons els veïns, aquests 2 edificis, situats entre els barris de Montigalà, Bufalà i Sant Crist, tenen una de les qualificacions ambientals més eficients, però, David Àngela, arrosseguen, em deies, problemes amb l'aerotèrmia, l'enllumenat i també altres serveis.
Hola, Marta, bon dia. Els llogaters i propietaris dels blocs denuncien que quan van signar el contracte amb la concessionària, la Fundació Nou Lloc, se'ls va imposar un contracte de manteniment a càrrec de l'empresa Sala Energy. Noelia Argente, una de les afectades, denuncia aquesta pràctica abusiva.
Crea una empresa privada, o a la inversa, l'empresa privada diu, doncs anem a crear una fundació. Aconsegueixen aquestes concessions, perquè a més l'empresa que ens gestiona nosaltres té 800.000 milions de promocions a tot arreu i sempre és el mateix tàndem d'empresa, no? La fundació sense ànim de lucre amb l'empresa privada. Estem sospitant que per aquí s'estan beneficiant moltíssim, perquè a part no és que ens gestionin i ens cobrin simplement el gasto i un petit plus, sinó que moltes vegades els diners que s'emporta aquesta empresa privada que gestiona el sistema energètic suposa més del 60% de la factura real, no?
David, les principals queixes tenen a veure amb l'aerotèrmia, amb l'aigua calenta i amb problemes d'il·luminació que afecten també les zones comunes.
Doncs sí, hi ha veïns que per evitar quedar escaldats a la dutxa han de fer mans i mànigues. A més, els van vendre les virtuts de viure en un bloc amb una bona qualificació energètica, però veïnes com la Míriam Fontbuena o la Judit Manxa, que va abandonar el bloc perquè no podia assumir les despeses de manteniment, ho han acabat pagant.
Tenemos un término fijo en la factura que incluye un mantenimiento, que no, en este caso, en mi caso, no es efectivo, que no me calienta bien y además el agua caliente de la ducha está a una temperatura muy alta. Aparte de mi caso, hay más personas que nos quemamos y no encontramos una medida normal para poder ducharnos ni poder, en este caso, fregar platos.
Cuando nos comentaron del tema aerotermia, nos lo pintaron que era un sistema más económico que el habitual cuando tienes los suministros normales y al final pues acabas pagando tanto por tema de mantenimiento como por el tema de kilovatio hora, que al ser ellos la misma energética, le ponían el precio que les daba la gana, entonces al final te acababa suponiendo un gasto mucho superior al que te habían dicho en un principio.
Aquests veïns que van portar la seva queixa al ple municipal recorden el cas de l'empresa Visoren, que afecta 6 blocs de diversos municipis on els ajuntaments han iniciat una auditoria conjunta. En el cas de Badalona, els responsables municipals s'han limitat a comentar-nos que es tracta d'un conflicte entre dos particulars.
A la plana de Vic, la recuperació progressiva del duc de la família dels mussols ajudarà a combatre les plagues de conills. El grup de naturalistes d'Osona n'ha localitzat 6 parelles que hi estan nidificant. El duc és una espècie rapinyaire nocturna que el 2014 va desaparèixer completament, sobretot per culpa dels raticides que s'utilitzen a les granges. La nostra corresponsal, la Nàtia Adella, acompanyat sobre el terreny experts en el tema. Nàtia, has pogut veure algun duc?
Doncs sí, no a simple vista, perquè això és molt complicat, però amb l'ajuda d'un telescopi terrestre, sí que ho hem pogut veure. L'hem vist a cap damunt d'una cinglera i el que més ens ha cridat l'atenció són les orelles, que són molt característiques d'aquest rapinyaire, i el niu que està covant, també l'hem vist. Tot això mantenint-nos, evidentment, a força distància per no fer fressa i no espantar-los, clar.
Veieu allà al fons, just sobre les margues? Hi ha una mica de cingle i allà hi ha dos forats. Doncs amb el forat de la dreta podem veure la femella com està covant, que sí que ara està aixecant una mica les orelles i està covant els ous o els pollets petits que crec que hi han nascut.
És el Carles Martorell, del grup naturalista d'Osona, que és qui ens ha portat fins a aquest racó de la plana de Vic, que no podem desvetllar, perquè si no s'acabaria la màgia, podríem dir, no? Tothom aniria a fer el tafaner i deixaria de ser un lloc tranquil, ideal per criar pels ducs. També ens ha acompanyat del mateix grup en Jordi Faus, que ens explica que els ducs tenen un paper clau en l'equilibri de l'ecosistema.
És un depredador que és un gran aliat. Consumeix, doncs, principalment conill, rata, per tant, en aquest aspecte és un pal de paller en l'equilibri de l'ecosistema, diguéssim, no? És a dir, és un controlador natural del que són aquestes poblacions que poden inclús esdevenir plaga, no? Ja sigui conill, rata, com el que ens està passant ara. No?
En aquest sentit, el Marc Crosas, que és un agricultor de Tavèrnoles, confia que els ducs l'ajudin a acabar amb la plaga de conills que li han fet malbé camps sencers i que ens ensenya sobre el terreny. Es veu perfectament els forats que han provocat aquests conills.
Ho espero, pel bé de tots. Cada granet pot arribar a ajudar i esperem que, bueno, aquests depredadors puguin ajudar a mantenir una mica l'equilibri, que no només la guerra la guanyin en el cas. Jo parlo dels conills sempre perquè és el que més m'afecta.
Escolta, quina ha estat l'evolució dels ducs a la zona?
Doncs mira, als anys 90 es van arribar a tenir controlades 42 parelles de ducs. Després es van anar reduint fins que el 2014 van quedar a zero. I ara s'estan recuperant per dues raons.
Per normativa, a l'any 2000 es va baixar la concentració de la matèria activa dels raticides i també, sobretot, per la gran recuperació i fins i tot plaga de conill que es dona ara aquí a la plana de Vic. Quan troba un recurs alimentari fàcil, amb gran nombre, s'especialitza en capturar aquest recurs alimentari. Fins i tot arriben a fer rebost amb 7, 8, 9 conills.
Per tant, els naturalistes estan convençudíssims que la clau per continuar recuperant aquests ducs a la zona d'Osona és fer molta pedagogia perquè els agricultors facin servir raticides que siguin igual d'eficaços però menys agressius. Si això no passa, és sobretot, ens diuen, per desconeixement.
Un assistent virtual pensat per persones grans i 100% en català. De moment és el projecte d'un estudiant de batxillerat del Pirineu que l'ha dissenyat per ajudar a persones grans com la seva àvia o la seva tieta. L'assistent es diu Cati i combina la intel·ligència artificial amb la tecnologia de reconeixement de veu. Eloi Barrera, què pot fer i quines són les funcions d'aquesta Cati?
Hola, bon dia. Doncs mira, la Cati et diu quin temps farà, et busca receptes de cuina, et posa música o també fa videotrucades, et connecta amb les persones del teu entorn.
Hola, Cati. Quin temps fa ara?
Ara mateix hi ha alguns núvols i la temperatura és de 20 graus.
El Marcus Urban, que ara té 17 anys, ha programat aquesta intel·ligència artificial per facilitar les coses a les persones grans.
Vaig preguntar a la gent gran del meu entorn què és el que li feia més falta, i algunes són d'escoltar música, escoltar la ràdio, veure receptes de cuina, i també mantenir el contacte amb la família. Pot trucar i pot fer videotrucades.
És el seu treball de recerca de segon de batxillerat i encara l'està perfeccionant amb l'ajuda de la seva tieta, la Maria Casanovas.
Amb mòbils i amb tot això, hi soc negada. I ara, amb el Marcus, vull provar aviam si me'n surto.
I per això vaig pensar en fer un assistent que tan sols amb la veu ja pugui reconèixer el que vols fer.
La Cati funciona amb intel·ligència artificial i reconeixement de veu, com l'Alexa o Google Assistant, però aquesta funciona 100% en català.
Es diu Cati justament perquè és en català i d'aquí ve la idea. Fins ara no existeix cap assistent virtual que funcioni íntegrament en català.
Parli en català i ens entenem més bé.
De moment, la Cati ja ha guanyat el Premi Especial Expo Recerca Jove i el mes que ve, atenció, participarà a l'International Science and Engineering Fair de Dallas, als Estats Units.
Déu-n'hi-do, doncs, felicitats. La Vall d'Aran acull el primer curs a Catalunya que formarà una quinzena de dones de l'àmbit rural com a pilots de drons. Sofia Cabanes, bon dia.
Bon dia, Marta.
La pregunta és per què un curs dirigit exclusivament a dones del món rural?
Doncs forma part d'un projecte de FADEMUR, la Federació d'Associacions de Dones Rurals, que pretén, amb la introducció de drons, ajudar dones agricultores i ramaderes a modernitzar les seues explotacions i millorar la posició laboral d'aquelles que cerquen faena. Podran aplicar estos coneixements, per exemple, a l'agricultura de precisió o a la promoció dels seus negocis. Lara Iglesia, directora executiva de Pirineos Drone, imparteix el curs.
Es una cosa que puede parecer quizá como algo más alejado de nosotras en el entorno rural, pero ya hablar de drones, incluso en el medio rural de montaña o zonas que no están, digamos, cerca de centros urbanos, empieza a ser más normal.
Lo vamos a poner ahí en modo ATI. Yo lo pondría aquí más cerquita.
Estes són les pràctiques de pilotatge que s'han fet estos dies. Lucía González és una de les alumnes.
Són formacions que dilleu se vinculen més a entorns urbans. Sí que és veritat, però acrocomaena d'entorn rural o de muntanya. Hauria d'estar difícil, però en aquest cas no ha estat molt fàcil. La veritat que hi ha oportunitat que s'ha d'aprofitar.
En els propers dos anys, FADEMUR preveu formar a tot l'estat fins a 500 dones en el pilotatge de drons.
Ferrocarrils de la Generalitat anuncia canvis a partir d'avui en la línia Lleida de la Pobla de Segur, nous horaris i més freqüències, sobretot per millorar la connexió amb el tren d'alta velocitat de Lleida en Barcelona, Pau Rovira.
Així és. Concretament, es duran a terme els següents canvis horaris. S'avançarà 15 minuts a les 4:59 l'hora de sortida del primer tren de Lleida a la Pobla de Segur i s'avançarà també 15 minuts al tren que surt de Lleida a les 7:47 per connectar amb el tren d'alta velocitat Avant, que arriba de Barcelona. L'avançament de l'hora de sortida del primer tren de Lleida a les 4:59, com dèiem, també implicarà, per cert, que el primer tren del matí que surt de la Pobla de Segur arribi a Lleida 15 minuts abans, és a dir, a les 8:26, perquè les persones puguin iniciar l'activitat a les 9 hores. en la mateixa línia d'ampliar i millorar el servei, els dos trens que fins ara circulaven entre Lleida i Balaguer al migdia perllongaran el seu trajecte amb origen i destinació a la Pobla de Segur. Uns canvis que donen resposta, tal i com ens ha explicat aquí a Catalunya Informació al cap d'aquesta línia, Emili Monsó, a una esperada demanda del territori.
Hi ha una nova circulació per sentit a la Pobla de Segur, és a dir, tindrem una cinquena circulació entre Lleida i la Pobla de Segur, és una circulació al migdia, i fem petits ajustos al matí per tal de millorar la connexió i la intermodalitat d'aquells desplaçaments de primera hora a Lleida, on hi ha desplaçaments sobretot de treball i d'estudiants, etc, que el que, bueno, teníem la demanda del territori de, per donar resposta una mica a les seves peticions.
A més, afegit Monsó, també s'incorporaran tres noves circulacions comercials als caps de setmana. Aquests ajustaments, que, com dèiem, sobretot volen millorar la connexió amb el tren d'alta velocitat que uneix Lleida amb Barcelona, esperen captar un increment de demanda d'uns 33.000 viatges a l'any.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça ja toca la Lliga amb les mans. L'equip va fer un pas gairebé definitiu de cara al títol, després de superar un dels últims rivals potents que li queden fins a final de temporada. Victòria a casa 1-0, això sí, sobre l'Atlètic de Madrid. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. Amb aquesta victòria el Barça recupera els 11 punts de distància sobre el Madrid, que segon quan en queden 24 en joc. Tot i això, el tècnic Xavi mantenia la prudència.
Si al final és normal celebrar una victòria, és un rival directo. Hoy de perder, pues te metías a 8 y a 10. Y el escenario cambia, estamos a 11 y a 16, pues para no celebrarlo. Las ligas no se van a ganar a 30 puntos de diferencia.
I celebrava també els retorns de Pedri i de Jong, que hi van tornar a jugar.
Sí que és veritat que Pedri també ens dona molta calma, millora tot allò que rep, el Frenkie també, i són futbolistes capitals, no? Però més enllà de les individualitats, jo crec que hem fet un molt bon partit, un partit vital, era crucial avui guanyar, després de dos empats, i bé, un passet més.
I si ahir es va tancar la jornada 30, demà ja comença la 31. Dimecres el Barça jugarà al camp del Rayo i dijous l'Espanyol al del Villarreal. Nico Melamed, jugador de l'Espanyol.
Sí, precisamente por eso sabemos de la oportunidad que tenemos en estos pocos días de ir primero a por el partido de jueves, de intentar eso, ir a por la victoria y que la clasificación pues nos ayude a estar tan juntos para ir superando rivales.
Encara en futbol català, l'Europa s'ha assegurat l'ascens a la segona federació després de guanyar la Muntanyesa per 2-0 i proclamar-se campió.
El Godó ja té nou campió i torna a ser Carlos Alcaraz.
Que va fer bons els pronòstics i es va endur el títol en imposar-se a Tsitsipas a la final. És el nou títol ATP a la carrera del Murcià, que ja pensa en el proper torneig, el de Madrid, que comença dimecres. A Madrid hi seran Paula Badosa, Rebeca Massarova i Marina Bassols, el quadre femení que engega demà. El masculí hi serà l'Albert Ramos.
En bàsquet, a la Lliga CB, derrota de la Penya a casa contra el Madrid per 76-86 i victòria del Manresa a casa sobre el Múrcia 93-83.
Ara el Baxi està dues victòries per sobre del descens a la Lliga femenina. Sorprès als quarts de final, el Barça-Sant Feliuenc es va imposar l'Uni Girona i ara jugarà dijous contra el Perfumeries Avenida a les semifinals. Isaac Fernández, entrenador.
Re, pues anem a disfrutar, anem a seguir barallant i que sigui el que Déu vulgui, però evidentment Salamanca està molt bé. Va ser molt superior a la seu i res, dijous a viure una festa al Navarro contra elles i a disfrutar-ho moltíssim.
I ara en vol, els aficionats del CAC 7 Granollers han volgut rebre l'equip aquest matí, tot i la derrota d'ahir a la final de la Copa Femenina contra el Vera Vera de Sant Sebastià. Dimecres a la tarda es farà un acte per celebrar la classificació per Europa.
En hoquei patins, el Voltregà és el nou campió de l'Europe Cup.
L'equip ha celebrat aquesta matinada el títol. Gerard Teixidor, jugador de l'equip, n'ha parlat pel matí de Catalunya Ràdio.
Ha sigut llarga la nit, no ens enganyarem. Tenim la sort de ser en un poble que quan neixes et posen quasi uns patins als peus, et porten a patinar a la pista, t'agradi o no t'agradi, et porten allà cada dissabte i al final acabes estimant aquest esport, acabes estimant aquest poble. A la grada tots hi teníem familiars, tots hi teníem amics.
Els osonencs no guanyaven el títol des del 2002. I avui s'ha presentat al Palau de la Generalitat el Congrés La Igualtat en Joc, un espai on es busca analitzar la realitat de l'esport femení. Barcelona, Roger Gutiérrez.
La Igualtat en Joc es presenta com una eina molt potent per dur a terme més polítiques esportives feministes. Una plataforma per tenir un joc més just i equitatiu i, per tant, lliure de desigualtats, discriminacions i violències. Tània Verge, consellera d'Igualtat i Feminismes, sap que estan canviant molts imaginaris socials sobre la pràctica esportiva i el gènere.
I per això, el fet que l'esport femení al nostre país estigui fent història i que tinguem tantes referents ha obert camí perquè moltes altres dones, especialment, estiguin cada cop més empoderades. I això està fent canviar molts imaginaris i totes i tots hem sentit moltes vegades expressions com corres com una nena, jugues com una nena, que se'ls han dit com a insults i amb aquests canvis d'imaginaris estan esdevenint ara mateix un motiu d'orgull.
El congrés tindrà lloc del 26 al 28 d'abril a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, un espai que servirà com a plataforma per a diverses entitats esportives, administracions públiques, empreses i persones del món acadèmic per tal de promoure el coneixement, la interacció i l'aprenentatge com a manera d'impulsar l'esport femení a Catalunya.
Gràcies, Roger. Acabarem amb motor perquè la Laia Sanz participarà a la Titan Desert del mes que ve. Ho farà en categoria e-bike i formant part de l'equip KH7. Juntament amb Melcio Mauri, Abraham Olano, Josep Batalú, Núria Piques, els cuiners Germans Torres i el mestre xocolater Lluc Cruselles. La cursa es disputarà del 2 al 6 de maig.
No t'ho pots perdre.
I avui no us hauríem de fer cap recomanació, senzillament deixar-vos el temps lliure per poder començar a llegir tots els llibres que segur que vau comprar ahir durant la Diada de Sant Jordi. Però si a més us queda una mica de temps, doncs podeu anar a veure una exposició que hi ha al Centre de Lectura de Reus sobre la figura del cineasta Bigas Luna, motiu dels 10 anys que fa que va morir. És un recull de fotografies que va fer el reusenc Josep Borrell García Pons, del director de pel·lícules com Jamón, La teta i la lluna o La seda des de Lulú. La mostra es diu Bigas Luna, 1940 2013 i està organitzada per la Fundació Redis. Tornem demà a partir de la 1, com sempre. Adéu-siau, bon dia.